Xiu Xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.
Continuem a Xiu Xiu, són les 9 i 4 minuts i ha arribat el moment de conèixer...
Gent que fa coses.
I avui qui fa coses o les deixa de fer és n'Antònia Sant Andreu i aquesta és la seva història.
Any 1970. Manacor. N'Antònia té 30 anys i decideix deixar la Mallorca rural on va créixer per emprendre un nou camí a Serenal. Aleshores, aquella platja era gairebé verge i es començava a descobrir a turistes i hotelers. Va tenir pipella d'emprenedora i va obrir la seva primera botiga, Isabel. Era un petit comerç de souvenirs que ràpidament es convertí en punt de trobada per a veïnats i amics.
Amb el temps, n'Antònia va saber adaptar-se i dues dècades després va convertir aquell petit negoci en una botiga de moda. Tenia les idees clares i mantenia sempre aquell tracte proper amb el client que tant la caracteritzava. Durant més de mig segle va viure de tot. Anys d'expansió, crisis, robatoris i fins i tot un incendi que posà a prova la seva resistència. Sempre acompanyada de la seva nora Marga i de les dependentes Sole i Mònica, que han estat com família.
I fa poc més d'una setmana, a 82 anys, n'Antònia finalment ha baixat la persiana per darrera vegada. Això sí, ho ha fet acompanyada de tota una xarxa de clients que han esdevingut família. Antònia Sant Andreu, bon vespre, benvingut a Xiu Xiu.
Bon vespre.
Bon vespre.
Com esteu?
Bé, 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 estic bé.
Sí?
Tranquil·la, sí.
Això és important.
Claro que sí.
La vida de jubilada...
Bueno, ara veurem una etapa nova.
Clar.
Sí, ja fa estona que estic jubilada, però ara una altra jubilació.
A 82 anys.
A 82 anys, sí. Sí.
Fa dos diumenges, a la teva barriada, te van acomiadar amb una bunyolada. Com
sí,
és això?
Sí.
I com és això? Que...
I va ser molt famosa, va venir una gentada i una amiga de la meva filla va venir a fer bunyols i va ser preciós. Va venir molta de gent i tots encantats. I m'he sentit molt bé, molt estimada, m'he sentit, si és la veritat.
Clar, 50 anys darrere el taulell ha donat per conèixer molta gent.
Sí, bé, molta de gent, però quan hi ha gent estrangers que van i venen i no hi fa una confiança, però vaja, també hi ha hagut molt de mallorquins i bueno, gent de Palma que venia i deia, oh, quines coses més guapes que teniu, i molt bé.
Per què veníeu?
Bueno, jo després de l'incendi vaig dedicar a la roba d'alta costura i moda,
clar.
I pronto moda.
Molt bé. I clar, vos com vos vareu sentir quan vareu decidir tancar la persiana definitivament? Com vas prendre la decisió?
Bueno, perquè ara ja estaríem ja canviant, ja no és el mateix, i les dependentes totes ja tenen una edat i varen decidir baixar la persiana.
Vos hauria agradat que haguessin continuat o que algú hagués continuat el negoci?
Pues jo estava com a cansada, no? Jo estic contenta de tenir aquesta decisió.
Mm-hmm. Clar.
I què te deien els clients de tota la vida quan els hi vas dir, els comunicaves per primera vegada que diries adéu?
Oh, i ara què farem? I ara on anirem? Perquè hi havia clients molt repetits i nosaltres ens adaptàvem molt als clients, que m'agradaria això altre, i procuràvem tenir el que els ens demanaven.
Clar, perquè es tracta que teniu un petit comerç, és tan proper, bé, vos desviviu per les persones que coneixeu. Com veus ara el panorama de les tendes i dels negocis i del comprar? Com ho veus?
Molt diferent. Molt, molt, molt diferent, sí. Ha canviat tot, molt d'estrangers que venen a posar negocis i és una pena perquè a mallorquins ja en queden pocs.
Mm-hmm.
Ara, Isabel, clar, més de 50 anys darrere d'Estaulell... Perdona, Antònia, més de 50 anys darrere d'Estaulell d'Isabel, que ets atenda, quin llegat creus que deixau?
Bueno, tot... Quan he fet el que m'ha agradat i ja vaig arribar a tenir 4 tendes a primera línia i havia de luchar molt i bueno, sempre m'ha anat molt bé. Mm-hmm.
Thank you. Ara fem un pot d'anant cap enrere, ara hem començat pel final, però aquell primer dia, clar, i Antònia arriba amb 30 anys, una trentena d'anys, a Serenal, venies de Manacor, de fora vila de Manacor. Com va ser aquí, primer dia en què vas obrir Isabel?
Bueno, jo venia de Cala Millor. Jo el primer negoci vaig portar a Cala Millor. I si t'he de dir la veritat, vaig començar, vam posar cavall de muntura, que jo m'agraden moltes cavalls. I després vaig fer un altre local molt guapo i vaig dir, perquè a Cala Millor era molt curta la temporada, vaig decidir venir cap a Palma. Ja de 10 anys a Cala Millor vaig decidir venir cap a la plaia de Palma. Vaig dur sort i vaig trobar un local, que m'ha anat molt bé.
Molt bé.
Era difícil per a una dona de 30 anys emprendre un negoci a la Mallorca dels 70?
Bueno, difícil va estar sempre, perquè jo m'he organitzat molt bé i la meva família ja vaig dur en bones escoles i sempre he procurat estar bé.
Clar. I creus, què és el que creus que més vos enganxava des principi? Perquè bé, vos he dit que ma mare també té un negoci i ella m'ha contat que en el principi era com que estàs enganxada en el principi, a l'emoció, sí. Ho diu així.
Sí, estàs enganxada perquè no m'importava així que me'l deixin des de matí per anar de compres, per anar a fires, fins a fires a Alemanya i Madrid i Barcelona, i anava a comprar, i potser m'anava a les 5 de matí i tornava a les 10 del vespre, i jo estava ben organitzada en sols els dots.
Clar. I de podeu dir que heu fet el que vos ha agradat, no?
I he fet el que m'ha agradat.
I vos ha anat bé.
M'ha anat bé.
Com era l'Arenal en els anys 70, 80, quan se començava a descobrir el turisme?
Pues era una cosa molt diferent que ara. Venia gent, molt bon poder, que s'hi diu, i molt bé. Venien pel maig, venien al setembre, i era molt bé. La carretera només hi havia una direcció, hi havia molta de playa, i estava molt bé.
I ara com és?
Pues ara hi ha molta borratxera, principalment, a la meva tenda. Sí, és una llàstima, perquè venen molt de cap de setmana. Venen a fer despedides de solteros i cumpleaños i venen dos vespres, això és una pena.
Clar. I clar, com veus el futur de les altres tendes de Serenal, per exemple?
Pues a lutxar. Hauran de lutxar molt per sortir endavant i hi ha molt d'estrangers. Molt d'estrangers. I jo no ho entenc.
Clar.
La realitat és que jo no ho entenc.
Ja no ho podeu ni imaginar.
No ho puc ni imaginar el que pot passar d'aquí endavant.
I si qualcú obris un negoci en aquest mateix lloc, què li diríeu?
Pues mira, li diria que se llevi la son i que feia bones de matinades, com he fet jo.
Clar.
Quant de negocis de gent local queden a la zona en què tu fes feina?
Pues de mallorquins només en queden dos. El de pakistanís està ple. I el que els grans xinos.
I els mallorquins, quin tipus de negoci tenen?
Pues també la roba. La roba hi ha molt de còmodes, però són més pakistanis que tenen còmodes i roba.
Clar. I també sabem que a vegades quan despatxes roba crees molta complicitat amb les clientes. No sé si teníeu com qualque clientes que al final també esdevenen amigues a vegades.
Sí, venen amigues i els he deixat en tranquil·litat. Ja quan s'esprende van al provador i controlar que no t'arrabin perquè...
Clar. I també hi ha aquest punt d'assessorar a vegades.
Claro. Bueno, aquest client que teníem com un poc de fitxos, ja més o menys ja sabien el que els agradava, i ah, ja m'agradaria això altre, i procuraven tenir-ho.
Clar. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed.
Ara comentàvem amb l'Antònia això mateix, que durant tants i tants anys, al cap i a la fi, amb els veïnats, la gent de la barriada, acaben establint vincles molt importants. I ja me va cridar molt l'atenció que aquest comiat que féreu, en què vareu fer la punyolada, va venir tanta i tanta de gent, això no ho aconsegueix qualsevol persona que se dedica a una tenda de roba, o que té una tenda de roba.
Bueno, jo tinc 6 fills i tots han col·laborat molt. I tinc un fill que li agrada fer la fotografia i una filla que li agrada la festa. I m'han organitzat tots ells. La veritat que m'han dit, tu no te preocupis, ja ho faran altres. I van insistir fins que vaig dir que sí.
Ha estat un negoci familiar?
Sí. Bueno, he tingut 3 dependentes, però molt bé, una és la meva nora, que és una encantadora, i les nines també estan molt bé. 30 anys han fet feina en jo, totes aquestes.
I clar, ara has explicat que tenies 6 fills. Com te va anar la conciliació, aquesta paraula tan famosa? Com vas poder tenir 6 negocis i alhora treure endavant una tenda que va anar tan bé?
Pues luchar molt. Quan jo vaig venir aquí a Serenal, el vaig posar els dos grans i un col·legi d'intens i després tenia, cercava una jornalera, una niñera i m'ajudaven. Molta confiança en el personal, el més important.
Clar, i també deu això de que tenia una Marga, una Sole i una Mònica, no? Aquestes empleades que a vegades pareix que quasi lleig dir-li empleades, no? En el final també són un poc
claro,
companyes.
Claro que sí. Avui ha vingut una senyora a comprar i m'ha dit la teva filla i jo dic, ojalà fos la meva filla, que no ho és.
Clar.
Són les 9 i 15 minuts, continuem en directe a Xiu Xiu. Estem amb Antoni Santandreu, que després de 50 anys, pràcticament, de 82, ha baixat la persiana de la seva
52.
Tenda. 52 anys. Ha baixat la persiana de la seva tenda Isabel. I m'ho està explicant precisament com ha transitat tot això i que ha estat tot un reguitzell d'emocions. Però jo insistesc, amb la gent, la xarxa que heu creada, com us pot dir a la gent que has coneguda?
Pues la gent que he coneguda, que han estat molt ben atesos, que he tingut un personal fabulós i que se'n van molt contents.
Uh-huh. T'han de dir que hem trascat entre els teus clients i hem trobat gent, molta de gent, t'han de dir que vos ha volgut deixar missatges. Esteu preparada?
Vale.
Missatges que són guapos.
Hola, bones tardes. El meu nom és Jerònia i volia dir unes paraules. Parlar d'en Antònia és com una institució. Ja no queda gent com ella al món del turisme, però també a les clientes d'aquí, que sempre ens ha tratat molt bé, igual que les seves dependentes, sobretot una Marga. La tenda queda tot, roba d'hivern i roba d'estiu i altres coses. Ella, en Antònia, sempre ha estat una persona superactiva i, com a bona empresària, se preocupava de la moda mirant i duent roba i complements adequats. Una tenda emblemàtica. Gràcies, Antònia. Que te vagi bé a la vida. Una abraçada. Miro les estrelles, s'embadalit,
però també entenc... Que heu trobat?
Bé. Sí, és molta milla meva, aquesta data.
Me fa gràcia perquè diu mirant i duent roba. Se vos veu des de... No, els oients no vos veu bon, però sou una dona molt estilosa.
Sí, m'agrada la moda i m'agrada anar ben vestida.
Uh-huh. Edo, Antònia, en tenim més, perquè també tenim una Beatriz.
Hola, buenos días. Soy Beatriz, una vecina de aquí cerca. Estoy muy triste porque quitan mi tienda favorita. He ido toda mi vida ahí, he comprado toda mi ropa y es una ropa buenísima y no se estropea. Y no sé, es como casi una familia para mí. Las empleadas, la dueña, todos. Y lo he pasado siempre fenomenal, también solo dar un paseo por ahí y charlar un poco con ellos, y de verdad ha sido lo mejor para mí tener una tienda tan fabulosa cerca, y de verdad que estoy muy triste que se quita.
Això que apuntava na Beatriz, ella diu, clar, jo anava a comprar, però és que jo hi anava també a xerrar, a passejar... També és comerç local, és comerç de proximitat, que això, no trobau? És una pena que s'ha perdut.
Sí, és vera, però va, ja és molt diferent, perquè ja és que no hi ha mallorquins, tots són pakistanis, i no poden agafar aquesta confiança que he agafat en jo. I la Marga, principalment aquesta Beatriz, és molt bona clienta de la Marga.
Que bé. Tant de bo, Maria Antònia, t'imagines que qualque dia, bé, quan mos fossin grans, mos acomiadin així de la feina? Això seria meravellós.
Jo crec que hauríem d'haver fet una feina tan bona com ha fet Antònia, la veritat.
Bueno, tot és possible.
Tot és possible.
No és impossible, tot és possible.
Antònia, és que ha passat una cosa. És que no m'han aturat d'arribar missatges. I escrits també. Fins i tot, bé, Maria Antònia...
Mira, mos diu, hola, som n'en Gràcia, una clienta de tota sa vida de sa tenda d'Isabel. Mos fa pena el tancament d'Isabel Moda. Sempre hi trobaves peces molt guapes i variades. Sempre molt atentes i amables amb les clientes. I això també ho trobarem a faltar. Molta sort en aquesta nova etapa de jubilació per en Antònia. I també per en Amarga, en Sole i na Mònica, que han estat tres grans pilars de sa tenda. Gràcies per tot l'afecte rebut.
Bueno, sí, molt bona clienta. Veig la seva filla, també fa feina amb jo, una nina encantadora, que per cert va venir a la punyalada, aquesta lota també va venir, i és vera, han estat una gent molt fiel a les meves prendes, a la meva tenda. Sí. I bueno, quan hi havia la Marga, hi havia la Mònica, i sempre han estat molt contentes.
I ara ja llegirem el darrer, el de la gestoria. Ha estat, m'ha encantat, Antònia, m'ha encantat. És a dir, no, un segon, això està molt divertit. Quan
m'ha
arribat el missatge de la gestoria, ja he dit, és a dir, fins i tot...
Dué
ben vaig gestors, Antònia.
I vos dueu bé, també, vos, amb vaig gestors, no?
Molt, molt bé, jo m'he deixat de consell, i m'han de consell molt bé.
Clar, és que, a més, du molt de personal, molt de feina, per la gestoria i per vos, en tot cas.
És a dir, el missatge de la gestoria, per l'amor de Déu.
Gestoria antic. Gestori antic, ha estat un plaer tenir Antònia Sant Andreu durant dècades com a clienta i amiga, primer amb el nostre pare, Bartomeu Antic Ros, i després amb els germans, Antic Guasp, exemple de dona emprenedora i lluitadora.
Bueno, sí, és vera, vaig començar amb son pare fa 42 anys, o 43, i després de son pare ha passat els seus fills i sa filla, i molt bé, i el personal que tenen també tenen encantador.
M'encanta. Em sap com a greu, però és que no els vull no llegir. Però és que m'acaba d'arribar un altre. Hem de dir que tot això ho han fet gràcies a en Joan Sales, que mos ha ajudat a fer tot això. El tenim a la peixera aquí. Per mi, si no va malament, és el vostre fill.
És el fill d'Antònia.
És un d'ells.
Sí, sí.
Molt bé.
És el major.
I de bé, moltes gràcies perquè li han demanat aquest favor i sí que ha sabut canalitzar tots aquests missatges. I me n'acaba d'enviar un altre, que ja li llegirem. Però ja em sap com a greu, però és darrere. Diu, som la Maria Sancho Nicolau, cunyada d'en Antònia, i també he estat empresària comerciant. Totes dues hem estat pioneres. Hem estat les primeres que treballàrem en turisme quan això començava. Varen ser pioneres tant de Cala Millor com a Serenal. Per aquells temps encara hi havia ses vies d'estrem per damunt Serenal. Per damunt Serena. Sabies estar per damunt Serena?
Sí, sí.
No em puc avenir.
Sí, sí.
Diu, enyorant aquells primers anys sense les dificultats actuals, d'aquests darrers temps, va ser una època daurada. Aquests darrers anys han estat un poc més difícils. Tant de bo, tots els comerciants, tots que comencen ara, els hi pogués anar igual de bé.
Vale, sí, els desig, el bé que manes jo, els desig per ells, però ho tenen difícil.
Ho tenen complicat.
Ho tenen complicat, sí, 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 sí. Molt complicat.
Què hi farem, Antònia?
Què hi farem? Bueno, res.
Antònia Sant Andreu, clar, nosaltres sabem que has itinerat per ràdios, ha fet entrevistes, ha explicat la teva història, però és que avui na Maria Antònia i jo te volien retre aquest homenatge. No sé si mos han passat un poc.
No, no, està bé.
Està bé.
Molt bé, i ara sí, recte final d'aquesta entrevista. Abans em dic que va haver un punt d'inflexió en què va haver un incendi i vas de reconvertir el negoci. Diries que aquest ha estat el moment més dur per Isabel?
Sí, va ser molt dur, molt dur. Ben normal que ho tenia ben assegurat i assegurat m'ho va cobrir tot. Però no se van ni se van sobrepassar. Tot és el que m'ha costat, m'ho ha pagat segur. Mm-hmm.
Que bé.
Sí, sí.
I clar, també, des de que va passar l'incendi, com ha evolucionat la moda, que estem en un punt de que se li diu fast fashion, no? Aquesta roba baratera... que dura poc, però bueno, que està a la moda, això també pot ser vos va afectar en comparació de que la gent no valora lo poc i bo.
Claro, mos han de datar en els clients, però jo tenia confecció d'alta costura. Hasta clar. Venien russos i compraven, que era difícil vendre en els russos, perquè no mos enteníem de cap manera.
I vos va passar que fins i tot gent vos proposava de comprar-vos la tenda?
Sí.
I com així deu que no?
No, perquè jo m'agradava. Ja canti m'agradava perquè havia de vendre.
Clar. I ara que baixeu la barrera, vos han tantejat, compradors?
Bueno, sí, hi ha hagut de tot, sí. Sí, sí, cada dia.
I que, quins negocis vos diuen que volen posar allà?
No, no mos ho ha dit el propietari, no. Uh-huh.
Si poguessis triar, què vos agradaria que fos, Isabel?
Bueno, ja una botiga, no sé què jo tenia.
Clar.
Sí, però vaja, crec que no. Però no ho sabem.
No ho sabeu.
No, de cap manera.
Ja el temps mos ho dirà, però el que sí que són segurs que ara, Antònia, vos toca gaudir d'aquesta merescuda jubilació. Jo crec que vos fa moltes ganes, també, o no?
Bueno, no tenia problemes, eh? Estava molt bé, així com estava, m'entens? Sí, me servia com una sortida.
Clar.
Sí.
Per exemple, demà què fareu? Demà...
Vendrà a la ràdio, tornarà a explicar la història, vendrà, no?
Ja, per mi, aquesta ja és la darrera entrevista que fareu.
Sí, jo... Ja era...
De la darrera.
Ja sobrava.
No,
crec
que no.
Ha estat un moment molt agradable. Hem passat molt de gust, Antoni Sant Andreu. Hem après.
Molt.
I tant de bo, en qualsevol moment, mos pugui passar una cosa tan guapa com vos ha passat.
Bueno. Vale, molt bé.
Moltes gràcies.
Veig que la gent no s'hi dediquen a això, perquè ja en sé molt que s'han jubilat i no ho han fet. Jo tot això ho puc agrair a la meva filla i al meu fill. Sí, perquè ells estan contents de fer festes.
Ja. I de bona festa i aquesta per mi és punt final. Eh? Molt bé, Antoni Sant Andreu, moltíssimes gràcies per venir.
Quin calor. Just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me.
Tres ràdios, diversió.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreixo a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Thank you.
I ara sí, donàvem la benvinguda a la lota més xula
de la ràdio.
Ella és...
Mònica Borràs.
I el seu momentàs.
Aquell gran moment.
Mònica, com anem?
Molt bé, mos agrada la Blondie, no?
Sí.
Molt bé, que bé. Sí, idò, sí. Molt bé. Avui com estàu? Contents o què?
Estem molt contents.
Moltíssim.
És que en Joan Rafael, quan ha arribat, també és altre col·laborador de la primera hora, mos ha dit que estaven, com ha dit, més guapo pujat.
Sí, com... Sí.
A veure, mira, estàveu tots dos molt guapos. I mires també, que no hi és, però també molt guapa.
Tot sí, m'encanta.
Tu també n'estàs molt guapa.
I podem xerrar qualque cosa més enllà de sa guapura, no?
És que venim d'una entrevista intensa.
Que guapa, sí. Isabel. Ja, que sí.
No, amb l'Antònia, no. que tenia sa tenda Isabel.
A sa botiga, Isabel, veus? Exacte. A que va llegir l'article i tot.
Sí, ha sortit per tot.
Sí, molt bé.
Nosaltres hem fet també aquest cicle mediàtic, com ara en dic qualque vegada, en Xavi Oliver.
Quin cicle que fa en sa ronda, per tot.
No, sí, que les coses tenen un cicle mediàtic de les coses, les notícies,
sí,
ara és molt curt, però sí. Bueno, s'allarga fins que pugui, que puguem.
I de, en el nostre cas, no, perquè veurem que et xerrar d'una cosa antiga, un poc.
Mos encanta.
I sempre xerrant de coses divertides i simpàtiques. Avui no tant. Avui veurem que xerrat d'un experiment psicològic.
M'encanta.
Ja m'agrada, Mònica.
Ai, que bé, perquè pensava que vos agradaria. I de, xerrem sobretot d'un, però mos remata un altre, que són dos experiments molt coneguts que se varen fer a universitats d'Estats Units. Un d'ells és l'experiment Milgram, que se va fer l'any 61, 62, 63, i un altre és l'experiment que se va fer a la Universitat de Stanford, que és molt conegut, de l'any 71. Vos sona algun d'ells? Segurament n'heu sentit a parlar, sobretot tal vegada de l'experiment de Milgram, que era un psicòleg a la Universitat de Yale, va decidir fer un experiment sobre l'obediència. I te sona, Maria Antònia,
sí.
Aquest conegut, aquest, és brutal.
Però el vaig sentir a un programa de ràdio, precisament.
I sí, aquest experiment consistia en avaluar fins a on arribava la gent seguint ordres. Llavors, agafaven una gent, van posar un anunci, si volies fer de voluntari, un experiment científic, que era per... que ara això ho volia comentar en el segon lloc, però mira ara...
Talment Antoni Guiscafre, que s'ha posat de voluntari a un experiment de sa WIP.
Ah, sí?
De
sobre sa salut i sobre investigar sobre obesitat.
En aquest cas era d'obediències, i bon anunci, i és en Milgram, no?
El
psicòleg, i cercaven gent també fins a quin punt era més o manco obedient, i bueno, imagino que va anar moltíssima de gent.
Bé, se va apuntar gent, van posar uns cartells a una aturada d'arbús per fer un experiment, és que ara no trob que sobre memòria i aprenentatge. La gent se va apuntar. Llavors, tu anaves allà per fer-ho així molt ràpid i te deien que eren tres persones, era el professor, diguéssim, la persona que controlava l'experiment, llavors hi havia un que faria de mestre i un altre d'alumne. I l'altre, el que feia d'alumne, era una persona pactada. Però ell no ho sabia. Llavors, li feien estirar un paperet que deia tu què faràs, de mestre o d'alumne? I li sortia sempre mestre perquè els dos paperets era de mestre. Llavors, aquest tipus li deia, mira, tu has de fer una sèrie de preguntes en aquest alumne que tu no el veus perquè en panell i li has de mullar descàrregues elèctriques si no encerta. Ells dos reben, per comprovar com et se descàrrega, una de 45 volts i diu, ui sí, m'enrampa. Idò, aquest senyor se'n va per darrere i li comença a pegar descàrregues elèctriques. Clar, l'altre no les rep, per sort, perquè se podria morir, però fa com si, ai, ara m'estic marejant, ai, tal, i fa ja com a diferents nivells. Comencen en 15 volts i poden arribar a 450. A partir de 300, la persona que ho rep ja no contesta, entra en coma, o cau, o alguna cosa. I de la gent, molta gent va arribar a estope de 450,
Uau, és que és interessantíssim,
és
això.
És molt fort, és molt fort. Perquè hi havia gent que fins i tot deia ai, no sé, me sap greu. I el mestre o la persona que conduïa l'experiment li deia no, guarda fe, guarda fe. I tenien com una sèrie de pautes que li deien per apretar-lo, no? De dir-li, guarda fe, has d'acabar l'experiment, no pots aturar aquí, has de continuar. I hi havia gent que passava pena però papamba, li pegava allà a l'escàrrega, no?
És que sí.
I és molt fort perquè la gent hagués mort si realment hagués passat això. Clar, tot això perquè ho deien i perquè ho feien, perquè clar, havia passat tot lo dels nazis i volien estudiar fins a on arribava, quantes coses s'havien fet simplement seguint ordres sense pensar, o quantes s'havien fet per maldat pura, no? Llavors, clar, aquest experiment va ser molt fort, però així tot és light comparat amb l'altre que comentarem ara. Llavors, clar, això se van fer moltes interpretacions. Aquest experiment se va tornar a fer altres vegades amb resultats semblants que posen la pell de gallina, perquè, de fet, en aquests anys 50, 60, se van començar a fer molts experiments psicològics, no?
I clar, en aquells moments, imagino que la llei no era tan inflexible com ara, i que podíem, els científics podíem prendre llicències.
Sí, no, perquè ja hi havia una llei de l'any 40 que protegia tot això, però no li van fer molt de cas.
També és veritat que en aquest estudi realment ningú patia com a tal, perquè és que l'alumne
no rebia realment res. Però ell ho pensava que...
Clar, això és lo fort.
Sí. Uh-huh. A més, hi havia unes gravacions de ai, no, de cridant i tal, terrible. I d'aquest és el primer experiment que volia comentar, però en realitat és que volia explicar com poc estan relacionats a l'experiment de Stanford.
Crec que jo conec aquest.
Brutal,
és
o
brutal,
no?
Sí. Has vist
la pel·lícula, un llibre, pel·lícules...
No, només sé llegenda urbana. Vull que m'ho contis.
Conta tu el que saps.
Jo me sona, m'equivoco, que era un estudi de policies i presos. Llavors, jo me sona que fan un poc això, jo que aquest de rol, tu seràs policia i tu seràs presos. I de la mateixa manera que aquests castigaven amb descargues elèctriques, que va començar a escalar la violència d'una manera descontrolada.
Brutal.
I a damunt, que la gent que era presa eren alumnes reals, vull dir...
Aquí també varen dir, vols participar en un experiment? I la gent s'apuntava, hi havia una paga de... En aquell temps eren $15, que serien ara com uns 100 euros, més o manco, 100 i poc, per dia. Havia de durar 2 setmanes. En realitat és com un gran hermano, perquè tu vas allà amb un dobbés que t'apaguen cada dia i estaràs tancat a un puesto. Clar, no els hi deien exactament com seria, però se van apuntar, van agafar 24 joves, blancs, universitaris, tot així. I no els hi van dir quan començaria l'experiment. I així, un dia se presenten a casa seva policia real, els detenen, els hi posen les manilles, els tiren en terra, vull dir, una d'això...
Violència, sí, violència policial.
I se'ls enduen, els tapen els ulls, els fan ses empremtes digitals, com si estiguessin detinguts de veres. I llavors, un cop estan allà de dins, tot això se va fer en els soterranis de la Facultat de Psicologia de Stanford, l'any 1971.
Wow.
El professor Philip Zimbardo, aquí va morir ara fa un parell d'anys, a 90 i pico, i aquest senyor era el que va dur a terme aquest experiment. I la seva idea era saber fins a... Volien saber per què a les presons hi havia conflictes, què passava i com se distribuïen els rols. És un poc la campana de Gauss també, que sempre ha d'haver un així, un assà, un que fa aquest rol, i una... se va com a repartint entre el grup, no? Llavors, aquest senyor volien demostrar realment o saber si les nostres accions estan influenciades pel context i pels altres. Hi ha un altre experiment, el de la carpeta vermella,
sí,
aquest és molt més conegut.
Aquest no el conec.
Idò, li vols contar un poc?
Bé, imagina que arribes a una aula en què hi ha 50 persones, és el teu primer dia de classe, i... Arribes tard. I quan que arribes tard, la professora, o el professor, diu, en els 49 alumnes restants, els hi diu, bueno, aquesta carpeta que veus aquí és vermella, però quan arribi aquest alumne que fa tard, li diran que és verda. Clar, arribes l'alumne que fa tard i li diuen, bueno, i comences l'explicació, i diuen, bueno, aquesta carpeta, com podeu comprovar, és de color verda. I clar, tothom diu, sí, és color verda, però clar, l'alumne que arriba nou, que evidentment la veu vermella, diu, no, senyora, això és de color vermell. I diuen, no, no, és verd. Tothom li diu, però què dius? Com vols dir que és vermessis de color? Que és vermessi és verda. Bueno, cap, al final, aquest alumne que arriba tard acaba assumint la seva majoria.
Que sí. Clar, te mimetitzes, no vols que tothom estigui contra teu. És a dir, pareix una tonteria d'experiment, però també ho és. Llavors, aquí varen dividir aquestes 24 persones a l'atzar. 12 els varen fer presoners i 8 eren guàrdies. En els guàrdies els varen dur una botiga, triar la roba militar, o era de mirall perquè no els hi vessin els ulls, etc. Bé, ja el segon dia hi va haver un motín, un desastre. Els guàrdies varen començar a exercir una violència molt forta. Els presos els havien llevat tota la roba, només els hi deixaven dur com una bata, sense roba interior i amb unes sandàlies amb un pot de taló, en la qual cosa perquè estessin incòmodes. Bé, tot d'una els hi varen deixar, els varen castigar en no menjar, en que no podien, un dret com és anar al bany, els hi varen denegar, els hi denegaven el menjar, els denegaven la roba, els feien dormir en terra nus, els varen humiliar, els apegaven amb porres, no tenien nom, és a dir, els varen posar un número, els feien formar perquè se n'aprengués sin el número. Bé, la cosa ja el primer dia va arribar a un punt i tot això amb un circuit de càmeres. En Zimbardo, que és, el professor ho vigilava, era com el superintendent de la presó, però ho vigilava a través de les càmeres. I bé, la cosa se va complicar, gent va acabar en traumes fortíssims, se'ls va oferir, si volien, a canvi de prescindir de la seva paga, que els hi donessin llibertat condicional. Molts varen pregar que, per favor, que renunciaven a sa paga, que els deixessin sortir. I així tot, en Zimbardo ho havia d'autoritzar o de negar. A un d'ells que li va denegar, que va tornar, no va estar bé, perquè ell se pensava que feia comèdia per sortir. Aquest tio va tenir un atac de nervis brutal. Finalment el varen treure. A un altre, perquè no sé què no feia, el varen tancar una catxa durant 3 hores.
Quina locura.
Horrible. Els hi feia menjar el vomitat. Bé, unes coses terribles.
Uf.
I en el final li varen dir als altres presos a canvi que deixeu ses mantes, que avui dormiu sense manta, treurem en aquesta altra persona que era pres 416, el treurem d'aquí. I tot varen decidir que no el traguessin perquè volien sa manta. Vull dir que hi ha crueltat en els guàrdies, però també entre els presoners. També, al cap del primer dia, després que hi va haver aquest motín, els hi varen dir... els varen com a separar i dir que aquest havia xerrat mal de tu. Els varen fer aquesta cosa de manera que ja no varen confiar entre els presos, ja varen crear aquesta situació de desconfiança i ja no hi va haver més motins. Però la cosa se va embrutar molt. Els policies els deixaven anar a casa seva en acabar el torn, però molts quedaven a fer hores extres, gratis, perquè ja entraven com en una situació de control tremenda, que és que ja no volien deixar aquest paper. Tots varen interioritzar moltíssim el paper que li havia tocat, però clar, els presos, fatal, molt pitjor. En el final, això havia de durar 2 setmanes. En els 6 dies ho varen suspendre.
Que dius?
Una lota que havia entrat a fer una entrevista en els presos, en sortir, va dir que això era inhumà, que no hi havia les mínimes condicions humanes ni garanties, i és aquí quan en Zimbardo havien entrat, ho havien vist d'haver unes 50 persones, i aquesta lota va ser l'única que moralment ho va qüestionar.
Molt bé.
Molt bé. I,
com en Bert.
I arran d'això ho van aturar. De fet, hi va haver un moment que en Zimbardo, per donar més branca, va cridar a la policia perquè va trobar que les instal·lacions, aquesta presó de mentides que havien fet en el soterrani de la facultat, no bastava. I va demanar a la policia real que s'endugués en els presos a una presó de veres. I la policia...
Ai, per favor,
ara m'he assustat.
M'he regirat.
La policia se va negar... per sort, perquè si no, imagina't. I en Zimbardo se va enfadar, va dir que no contribuïen a l'experiment.
En Zimbardo, aquest...
En Zimbardo,
no sé crec que fos ja cap sant.
No, però també t'he dit, són d'aquestes experiències que quan... Anava a dir, quan te'n vas de campaments, que te'n penses que te'n vas 3 dies i has anat setmanes i setmanes, ja no, eren 6 dies, però aquesta gent devia sentir que era una eternitat, allò.
Clar. Horrible.
Com un mes.
Jo he vist, hi ha un llibre...
El vull llegir.
Hi ha pel·lícules... Jo he vist una pel·lícula alemana que se diu Das Experiment, i llavors se n'han fetes moltes versions. Ara en parlarem. Però bé, com vos dic, el primer dia va ser molt estrany. El segon dia hi va haver motín. Els policies varen quedar, varen colpejar en els presos amb extintors. Però el primer dia...
I hem de pensar que era gent...
No,
estudiants. Normal.
Estudiants.
Eren estudiants d'universitat, vull dir...
Sí, ho ha dit la Mònica, eren blancs, de la Universitat de Stanford, joves... no sé, m'ho sorprèn molt, ja podia pagar la pena les conclusions d'aquest experiment, però en Zimbardo
que és... Que la gent és dolenta.
Sí, però és a dir, m'ha cridat molt l'atenció que naturalment s'adonen molt d'elements dels estats totalitaristes. Li posen un número...
Un número, la despersonalització... Exacte.
Sí, sí, és que se poden acusar entre ells. És a dir, sí. Hi ha tot un seguit d'elements.
Sí,
per exemple, la pel·lícula de La Ola.
Estava pensant en la mateixa pel·lícula.
Igual, superbona, boníssima, també és alemana.
Sí.
És molt bona, Die Welle.
Sí, no ho sé, hi ha coses que... Quin any va ser això?
Això de Zimbardo, sí. De Stanford, el 71.
Entesos.
1971.
Clar, 30 anys després del desastre.
Sí, com vos deia, un dels presoners va desenvolupar una urticària terrible, psicosomàtica, quan li varen dir que no el deixaven sortir ni en sa condicional a canvi de renunciar als dobbers. Dos d'ells varen patir traumes tan greus que se'ls va retirar de l'experiment i varen ser substituïts per altres. De fet, bé, això que vos deia, que ha hagut molta gent, ara tu deies, música de Peter Gabriel, perquè va fer una cançó sobre l'experiment Milgram. Mm. De fet, també aquesta lota que dèiem ara nomia Cristina Maslach, que era una estudiant de postgrau que, sense saber res de l'experiment, va dir que aquesta presó mostrava unes condicions pèssimes i que moralment era totalment incorrecta i que, efectivament, això s'havia de tear. Després de 6 dies se va tear, com vos dèiem. Clar, aquest experiment no s'ha pogut tornar a repetir perquè és una animal.
Sí, per sort, també t'ho diré.
Ara, el de Milgram sí que se va fer a altres llocs i donava més o manco el mateix resultat, que el 60% i donava allà a tope 450 volts, en la qual cosa l'altre podia morir. En Zimbardo deia que bé, que ell havia volgut fer un joc de rol per un any que passava i que se va sorprendre que els participants varen interioritzar tant els personatges que realment va ser molt greu. Un dels policies li deien John Wayne, el que era més dolent de tots, i això també surt a moltes pel·lícules. El pres 416, que és el que van tancar dins la capsa, i també a John Wayne. D'això hi ha referències, com vos dic, a pel·lícules. I aquesta pel·lícula de 2001, Alemanya, d'Oliver Hirschbiegel, que està basada en la novel·la, que la va escriure Mario Giordano, que està basada en aquest experiment. Llavors hi ha una obra de teatre que se diu The Black Box, està basada també en el llibre. També sembla que la Madonna, la productora de la Madonna, volia fer una pel·lícula, però se va aturar el 2006. I llavors, sèries, Verónica Mars, és una sèrie que coneixeu?
No.
Però bé, s'ha tret a moltes sèries i pel·lícules. Llavors ha fet una altra pel·lícula nord-americana que va protagonitzar Adrien Brody, que és un remake de Das Experiment, que també se diu The Experiment. Llavors, la sèrie Castle.
Sí, sí, sí.
Aquí, en el tercer episodi de la 8a temporada, diu que l'acció transcorre a una universitat on s'està fent aquest experiment de Stanford, quan un dels presos apareix mort.
Ah, que bo.
Després també hi ha mangas, hi ha una pel·lícula pròpia que se diu The Stanford Prison Experiment, de 2015, que també en parla. I de Milgram, aquesta peça que va fer en Peter Gabriel, també surt a diferents pel·lícules i bé, i aquí se parlava de desobediència. Lo de Stanford se parlava també de com estan influïts per context i per s'entorn, i com, clar, lo de sa carpeta també, que ha comentat en Xavi, que és molt fàcil jutjar des de fora, però que realment no sabrien com actuaríem. També és vera que sa corrupció, que veiem tant a sa política, sempre se diu que quan tu té accés té una tentació molt grossa. És a dir, si tu pots robar un boli a sa feina, molta gent el roba. Però és com un petit poda que tu tens.
Clar.
O si te'n pots endur un paquet de fols. O, clar, això...
Mònica Borràs no s'està confessant crim.
A casa seva té... Dorm damunt paquets de fols d'Ivetra Ràdio.
No, però entenem el que vols dir, que és com...
Però hi ha gent que... O a la teva feina hi ha... Jo què sé, fas feina de jardiner i ja planta, endús una planta.
Jo crec que són coses que, efectivament, no podem entendre perquè no mos han trobat en situacions de poda. Evidentment no estic justificant res, però a vegades pensant que tot és molt més senzill i quan realment es poda, sempre s'ha dit que es poda corromp. I no sabem, perquè no ho hem experimentat, fins a quin punt pot corrompre.
Això és vera. I també tot això, tots aquests experiments han ajudat també a crear tota aquesta enginyeria social de manipulació, que quan tu vols aconseguir una cosa, el que fas primer és crear un problema per després haver-lo de solucionar.
Exacte.
És a dir, tot està estudiat.
I l'alteritat, els altres, nosaltres, vull dir, aquesta competició.
Les paraules, lo important que són...
Sí.
Uf, totes... Per estar capvius i estar pendents.
Això, ho feu un petit incís, però...
Deixa'm fer un incís abans.
D'acord, fes tu el primer
incís. Continueu a xiu-xiu. Això no és Quarto Milenio.
Ja.
No,
aquesta cançó d'en Peter Gabriel que puja i xerrant de corrupció.
L'únic que vull dir és que aquesta estudien tot homos. Val la pena dir-ho. Vull dir que també crec que... No vull dir que seria interessant repartir-ho amb dones, perquè no és això el que estic dient, però crec que sí que estem socialitzats de manera diferent. I jo no dic que no hagi dinàmiques violentes, no dic això, però m'agradaria veure, m'enconseria amb gent d'altres contextos. També era gent privilegiada, homes blancs, justament, d'Estats Units. No ho sé, vull dir, no vull abogar per sa maldat absoluta.
Jo crec que se separarien, se rebutjaria s'estrany. No
sempre,
sé.
Sempre és estrany,
no sé,
supos.
Perquè després també hi ha molt més experiments que se van fer també a altres universitats, per exemple, amb LSD, que és un al·lucinogen, que s'administra, per exemple, a un personatge que és Ted Kaczynski, que li tenies mal nom d'una bomber, que és un...
Sí.
Superfort, també, que va ser un poc terrorista.
Enviava bombes en cartes.
Sí, va ser un poc terrorista, sí.
Bé, no. Vull dir, volia cridar l'atenció fer d'aquesta manera, no? Però ell també havia estat un superdotat a la universitat de... Com se diu? A la de Califòrnia, no me surt.
No UCLA. Los Angeles.
Yale.
No me surt. UCLA.
UCLA, deu ser, però volia dir una altra cosa. Idò, també varen participar a un experiment i no se'ls deia de què, se'ls hipnotitzava i tal, i se'ls donava LSD. I ell havia participat, o sigui que potser per això, perquè era superdotat...
No ho sabem.
No ho sabem.
En qualsevol cas, una bomber no era...
No era mi nostre,
cancel·làvem una bomber. Mònica Camaleònica, tant mos pot xerrar de per així, per així, sí, perdoneu.
Experiments
sociològics amb cançons de...
Peter Gabriel
de fons. Mònica, quedes a fer la prova final?
Sí.
Maria Antònia, estàs preparada per la prova final?
Sí, però crec que guanyaran a Mònica, segur.
Sí, fem una aturada per la publicitat i tornem tot d'una.
I de tres ràdio és humor. Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás dos entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntament de Palma.
Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí i IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, veient les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Xiu-xiu, el xiu-xiuatx que arriba a tothom.
Molt bé, molt bé. Són les 9:53 minuts. Continuem en directe a Xiu-Xiu. I ara farem una prova de cinema, d'acord? Heu d'apuntar, teniu boli, paper, totes
sí.
Dues?
Sí.
Molt bé, doneu-me els guions.
Sí, sí.
I heu d'apuntar un paper, sa que creix que és la resposta. Jo vos donaré pistes de pel·lícules i m'ho direu. Recordeu, oient, si voleu guanyar una visita guiada pels estudis d'Ivetra Ràdio per part d'Anna Maria Antònia Miró i... també na Mònica.
Sí. I en Xavi Oliver, que ja com estàu morint.
Encapçalant 971-13-9900. Podeu telefonar i podeu participar en directe en aquest programa. Entrareu en directe.
I que recordem que una oient mos va cridar i va endivinar i li han promet l'excursió.
Exacte, exactament. I ha de venir la setmana que ve per mi, na Margalida. Molt bé, gràcies per telefonar. Bueno, començam. Venga. Preparades?
Has dit el número.
De què?
De telèfon.
971-13-9900. No,
ja està.
No ho sé tu?
13?
99?
00, va, si no telefoneu ja és que no ho voleu. Bona, ben, frase mítica d'aquesta pel·lícula, primera pista. Diu, la veritat és amagada dins la fosca.
La veritat és amagada dins la fosca?
És pràcticament impossible.
No ho
sé. Estic segur que més d'una pel·lícula
s'ha dit. La veritat en castellà o en anglès.
La veritat és en la foscot.
Bueno, més proves. Sentirem sa banda sonora, però a l'inrevés.
Ah, molt bé.
Bona, per aquí m'ho diu una Maria Harry Potter.
Jo ni idea.
No te vols aventurar. Bona, aquesta pel·lícula...
És de terror. No, en la foscor.
No puc donar-te més
Carles,
pistes.
Crims.
Posarem llum a la foscor. Aquesta pel·lícula es va estrenar el 2010 i és un dels drames més impactants del cinema català contemporani.
Drama català contemporani.
Va arrasar. En Goya.
Ja ho sé, ja ho sé.
Molt bé, Maria Antònia, ho ha apuntat, no ho diguis. Mònica?
Ja no he apuntat res encara.
No ho sabem. Bona, Maria Antònia, no diré si és correcte, no? Més pistes.
Més pistes.
La història passa a la postguerra rural catalana i segueix un al·lot que descobreix secrets foscos del seu poble després d'un crim misteriós. Tot és brut, dur, ple d'ombres, literalment i metafòricament. No? I si vos dic que està dirigida per un dels directors més valents i reconeguts del cinema mallorquí?
Sí, per exemple.
No, apunteu. Apunteu i si és correcte ja ho
direu. Com te l'ha de fer de mestre?
973... Sí, tens raó, perdona, soc un poc m'estressat. 973-9900. Si qualcú ho sap, telefonau.
Què ha dit? Que va guanyar molt de premis Goya.
Sí.
Ah. De fet...
I per mi va estar nominat a l'Òscar per a Parla Hispana.
Ah, sí?
Si no,
perquè, però no és en castellà, aquesta pel·lícula.
A mi m'ha despistat, perquè tu has dit que és un ambient rural català i tal i qual.
Sí.
Això m'ha despistat. Perquè m'ho he imaginat a Catalunya. Bueno, deu ser a Catalunya, no? Però,
sí.
Però té una cama nostra.
Sí, evidentment.
Té una cama nostra.
Bueno, les dues heu encertat. Yes?
Pa negre!
D'Agustí Villaronga.
Mira, Andreu, ara ja no hi seré. Tot el que faig és per tu.
Amb ell me n'hauria anat a la fi del món.
Massa negocis junts. Els ocells, els...
Efectivament, va ser candidat a l'Òscar a la millor pel·lícula en llengua estrangera a l'edició dels Òscars del 2012, però va quedar eliminada durant la preselecció.
Records a gala des Gaudí, on va guanyar tot pa negre. I record mirar-ho en sa tele amb ma mare i pensar vívidament, no pot ser, i un altre, i un altre, i un altre. I sí que l'havia vist encara que era bastant petita.
I n'Agustí, Villaronga, un 10.
Un 10, i el Salsia.
Sí, el Salsia.
Molt bé, idò, tenim...
Molt bé, aquesta pel·lícula.
Sí, en tenim més, el que passa que queden 2 minuts i jo crec que ha arribat el punt de tancar barrereta, deixeu xiu d'avui. Heu estat bé?
Molt bé, se'ns ha fet curt.
Sí, ha passat volant, sincerament ho he de dir, eh?
Sí, eh?
És que quan ve la Mònica passa ràpid.
Ai, gràcies.
Mònica Calmadeònica...
Un cafè per tots.
Maria Antoni Miró, i de res, tu i jo tornem demà.
Sí, per sort o per desgràcia.
No, no,
sempre per sort, sempre per sort.
A les 8 i 4 minuts.
Així és, si Déu vol, i...
Com un clau.
Molt bé.
O no?
Sí.
Molt bé, i de res, moltíssimes gràcies a totes dues. Gràcies a en Joan Jiménez, en el control tècnic. I gràcies també a vosaltres, oients, per ser-hi. Res, me'n veiem demà, 8 i 4 minuts.
Molt bé, jo aquí he d'arribar ara. Well, you know. Someday.